La setmana passada es donaven per finalitzades les obres de restauració del castell d'Olèrdola. I una oportunitat per veure com ha quedat aquest emblemàtic espai és participar en algunes de les activitats que es fan el 25è cap de setmana ibèric, aquest dissabte i diumenge. De la restauració i del cap de setmana ibèric en parlem ara amb la Núria Molís, responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Des de Canal 20, amb el Raimon de Cara.
Ens apropem en aquest espai d'actualitat a conversar amb la Núria Molís, que és la responsable de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Núria, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I avui ho fem en aquesta doble vessant per parlar de l'agenda atapeïda d'aquest cap de setmana, 25a edició ja del cap de setmana ibèric, però també d'una actuació que s'ha completat, o com a mínim una part important s'ha completat, de restauració del castell d'Olèrdola. Vaja, això vol dir, d'entrada, Núria, hem de valorar-ho de manera positiva, que passen coses i passen coses positives.
Sí, això és el primer. Per un costat, continuem amb les activitats i sempre la tardor va farcida cada cap de setmana de coses, de propostes noves. I després, evidentment, és una que s'hagi restaurat i recuperat el castell. S'ha de celebrar, perquè jo porto com 30 i pico d'anys al darrere. Per tant, no ha sigut fàcil, però finalment doncs, hem pogut aconseguir els diners i s'ha pogut excavar i restaurar.
Anem a pam, si et sembla, Núria, parlem de la restauració. Recordem fa ja uns mesos que parlaven d'una primera actuació que era pròpiament la intervenció arqueològica i després hi ha hagut aquests treballs de restauració que ara s'han donat per finalitzats.
S'ha finalitzat la part més gran, però sempre pot passar i a més amb un castell que estava tot enrunat i que no sabien ben bé com aniria i com què hi hauria sota la runa, doncs les restes han condicionat una mica i han ocasionat al final doncs, de que no es pogués acabar al 100%, diguem. Però està visitable, està segur i ja estem començant a treballar doncs, per acabar aquests petits detalls que no s'han pogut acabar amb el pressupost del que disposàvem.
S'ha destacat que aquests treballs han permès la restauració del castell medieval, de la talaia romana, i localitzar un pati obert a sud. És la gran sorpresa.
Sí. La planta del castell la coneixíem. Passa que estava sota la runa, però la planta sabíem les seves dimensions i això no ens ha estranyat. L'únic era, l'objectiu era recuperar-lo volumètricament, no? Cosa que s'ha fet. I el treure aquesta runa tot al voltant i a l'interior de l'edifici, de l'aula, doncs per un costat hi ha una gran superfície a la cara nord, la que donaria cap a l'església, la que donaria cap a Olèrdola, i per la cara sur, la que donaria a mar, al Garraf, doncs aquí sí que hem localitzat doncs, un pati, que és habitual. Estem parlant d'un castell, sempre ho recalco, dels segles X i XI, amb alguna utilització puntual al segle XVI, XVII, però bàsicament és un castell dels segles X i XI, és un castell residencial, és a dir, que és on hi viuen els castlans, que són els que estan governant la ciutat, i també, més endavant, doncs, des de Mir Geribert, els senyors del castell. Per tant, és un castell això residencial gran. A Catalunya se'n conserven alguns, sobretot a la part més nord, Pirineus i sota els Pirineus, de castells d'aquests tipus. I bueno, jo crec que és una fita important. I molts d'ells, ara reprenc amb el tema del pati, doncs sí que tenen aquest espai tancat, que no ens hem d'imaginar, doncs unes parets altes que alhora fan de muralla també, o continuen la muralla que encercla tot el turó, i no és un pati que podrem, al nostre ús, no? a la que nosaltres podem pensar, sinó amb unes parets molt altes i que en aquest pati doncs, hi podien tenir des d'animals o fer altre tipus de servei, petit tallers, etc.
El que queda clar, vaja, no només visitant el conjunt monumental ja és apreciable que ha canviat el conjunt monumental, el seu perfil, i també s'amplien les possibilitats d'atraure més visitants, és més visitable.
És visitable, ho era abans, però no en tenies res. I ara sí que, quan en aquesta fase puguem col·locar la senyalització, doncs serà molt més fàcil de poder explicar la visita i serà molt més agraït perquè abans no és que només el castell estava en runes, sinó que tot al voltant hi havia vegetació que no ens deixava veure pràcticament l'entorn. Ara, un cop a dalt, al cim de la muntanya, no només hem recuperat el castell, ara es veu, per exemple, molt bé el que és l'escull coralí, les restes d'aquests coralls, i un paisatge increïble que encara ens ajuda doncs, més a entendre perquè Olèrdola ha estat ocupada en diferents etapes i en allà, pues, sobretot el que hi ha és una torre romana reaprofitada després dins el castell medieval.
Per on haurien de continuar les actuacions en aquest punt del castell d'Olèrdola?
Bé, està obert al públic d'aquí quan es faci les jornades europees del patrimoni, que és cap a mitjans d'octubre, farem visites guiades i més endavant doncs, ja anem incorporant doncs, a la visita normal doncs, la visita en el castell, però ja doncs, explicant-ho en funció doncs, del que s'ha trobat i del que podem veure ara, no? I pren molt més sentit, evidentment, no? Hi havia una certa decepció a totes les persones que visitaven. Oh, això és un castell, és la frase que potser més de senties escoltar, no? Sí, és un castell. El castell, les dimensions són el mateix, perquè en aquesta època no hi havia altre tipus de castell, ja era molt aquest. Però sí que doncs, es permet això, no? Des del volum, des de entendre els diferents pisos i entendre doncs, també això que us deia, no? La ubicació, no? que és molt xulo a Olèrdola des de que deixes el cotxe al pàrquing i vas pujant doncs, cada vegada doncs, aquesta percepció del paisatge, del territori, que com us deia, doncs, t'ajuda a explicar perquè han viscut allà doncs, des de fa 4.000 anys.
Les recerques, les actuacions, les intervencions mai s'acaben. Què és el que, en l'àmbit de la recerca arqueològica, de les intervencions de restauració, de conservació, entens que s'hauria de fer en aquest punt del conjunt monumental?
Hi ha moltes actuacions a fer, tenim una llarga llista, i la qüestió és tenir projectes. Estem encara en un projecte de recerca que comporta també l'adequació, la musealització de la muralla romana. Estem treballant just el mes que ve, també farem l'última excavació dins el projecte quadrienal de recerca, que serà rere la muralla, aquell edifici que vam començar a excavar l'any passat. Però just ahir, per exemple, vam entrar doncs, un nou projecte de continuació d'aquest primer quadrienal pels propers 4 anys. Per tant, bueno, la recerca anirà continuant. També estem amb obres de millora, doncs, esperem aquest any poder acabar de posar una passera i fer de nou accessible el camí cap a la font perquè s'havia enrunat a l'antic camí. I estem doncs, ja amb els projectes ultimats. Però projectes en tenim molts. Eh? El centre d'interpretació, el museu, s'ha de canviar de dalt a baix, ja no resisteix el pas dels temps i en general doncs, treballem perquè tot l'equipament es vagi modernitzant. Per un costat tenim això l'exterior, no? Tots els restes monumentals, les restes arqueològiques, però també doncs, el que és els edificis, els serveis, necessitem espais diferents de fa 50 anys quan es va construir i ja fa, doncs, del 98, també ja fa quasi bé 30 anys, que es va reformar en part. Ara els usos són diferents, les necessitats són diferents, la tecnologia és diferent i per tant estem treballant en aquest sentit doncs, també per poder-ho actualitzar.
Doncs volíem fer aquesta pinzellada àmplia, rigorosa, de la mà de la Núria Molí sobre aquests treballs de restauració al castell d'Olèrdola i els projectes, les perspectives que hi ha també en aquest espai monumental de continuar les intervencions. Per parlar-ne també avui, com apuntàvem, d'un cap de setmana que es viu, de nou per 25a ocasió, el cap de setmana ibèric, i si no ens falla la memòria, no hi ha faltat mai Olèrdola.
No, des del minut zero, des de l'any 1, que és l'any 2000, clar, és molt fàcil de comptar en aquest cas, Olèrdola sempre ha estat present perquè bueno, sabem que és un poblat ibèric, potser el que destaca més és les restes romanes i les restes medievals, evidentment, però sí que era un poblat ibèric dels més importants a la Cesetània.
Doncs aquest cap de setmana, 25a edició del cap de setmana ibèric, amb activitats gratuïtes de dinamització en els jaciments del país, també al nostre territori, a l'Alt i al Baix Penedès, al Font de la Canya, a Avinyonet del Penedès, amb visites teatralitzades tant dissabte com diumenge per la tarda, a les 4 i a les 6, a la Ciutadella Ibèrica de Calafell, el dissabte amb activitats a les 11 del matí i el diumenge també per explicar com celebraven els Ibers. I en el cas d'Olèrdola, Núria, què és el que heu preparat? Tant dissabte com diumenge, activitats diferents, no?
Sí, de fet, cada any a la ruta dels Ibers, aquests últims 25 anys, sempre van dedicats aquest cap de setmana a un tema concret, des de l'alimentació, la guerra, els ritus, la casa, el paisatge. Per tant, aquest any el que va dedicada és precisament això, les celebracions en el món dels Ibers, els rituals bàsicament de pas que tenim totes les societats, nosaltres també, els batejos, els casaments, les comunions, són aquests rituals de pas d'una edat a una altra, de benvinguda a la societat, i hem centrat aquestes activitats just precisament en aquests rituals. El que tindrem és el dissabte, a les 11 del matí, una visita que faré jo en aquest cas i que repassarem com els últims 100 anys de recerca i com es van anar descobrint que a Olèrdola hi havia un poblat ibèric. I bueno, és un viatge una mica apassionant des del passat, però també posant en valor les últimes excavacions, les últimes troballes, els estudis que estem fent ara, per exemple, en tot el tema de les inhumacions infantils que es troben sota les cases, amb analítiques d'isòtops, d'ADN, les dades que ens estan aportant, que són realment molt, molt interessants en el conjunt de tot Catalunya, són projectes a nivell molt més ampli. I llavors, el diumenge, dia 5, sí que tenim una jornada com més completa. Els dos dies són de portes obertes. I el diumenge, dia 5, trobem una recreació històrica que està inspirada precisament en aquests rituals de pas en el món ibèric. I també hi haurà un taller de creació d'exvots. No sé si sabeu què és un exvot.
Explica'ns-ho.
D'exvots, jo quan era petit n'hi havia molts a les esglésies i eren de cera, sobretot a les ermites. La gent més gran ho recordarà. Eren braços, cames, llocs on... reproduccions en cera de parts del cos que s'havien de guarir i per això es portaven en un santuari, en un lloc sagrat. Els Ibers ja ho feien, i abans dels Ibers també, i els romans, i els grecs, i en l'època medieval. Per tant, és una tradició que ve de molts mil·lennis enrere. Un exvot és precisament normalment són figuretes de bronze, molt petitones, però que són això, figures senceres o d'un guerrer o d'una dona que demana... la seva posició de les mans ens indica que vol, fa aquesta ofrena per tenir fills. Altres són rituals de pas, també, no? De joves amb trenes, que tallar les trenes entre els Ibers era passar a l'edat adulta. I després també trobem allò que trobàvem en aquestes ermites, braços, mans, cames, que també era una ofrena a la divinitat. Normalment aquests santuaris estan en llocs en coves, en llocs també amb aigua, i era una ofrena a la divinitat per tal de guarir o de... que la divinitat fes aquest desig de salut, o a vegades també tenim guerrers que se suposem que és perquè si havien de començar un acte bèl·lic o una guerra, el que sigui, tenir bona sort. Per tant, no és una societat tan llunyana de la nostra i el que podrem fer a fer aquests exvots. No? Serà un taller creatiu que farem en fang.
En l'activitat del diumenge, de recreació històrica, s'anuncia que es viurà com es representava, com es feia un casament cerimonial entre dues persones joves i també un banquet en honor a la nova etapa?
Sí, totes aquestes celebracions com fem nosaltres. Uh-huh. És que a vegades els paral·lelismes, les societats no canvien tant, no? a través dels mil·lennis. Nosaltres també acabem un casament, que és un contracte entre dues persones validat per la societat, acabem amb un banquet. Vaja, casament sense banquet no és casament, com aquell qui diu. No?
I el diumenge es recrearà un banquet íber, no?
Es recrearà doncs, aquest banquet en què doncs, era important el tipus de menjar que es feia, el vi, sobretot, en el nostre territori, i doncs, la disposició dels comensals. Era, el banquet acaba sent segellar doncs, aquesta unió, no? I que hi sigui partícip doncs, el reste de la societat.
Núria, això, 25 anys a Olèrdola no hi ha faltat des de la primera edició, això entenem que vol dir doncs, que és útil, que serveix als jaciments a formar part d'un projecte de difusió que es comparteix com a mínim un cop a l'any i que hi ha aquesta potència a l'hora de transmetre aquestes diferents seus amb aquest patrimoni tan extens que conté el territori. És útil per Olèrdola participar en un cap de setmana com aquest?
Jo crec que és útil en general doncs, per la cultura, per tots els que ens dediquem a patrimoni. Hi ha Olèrdola per descomptat, no? Perquè és una faceta més. Potser en els altres llocs és un poblat ibèric, o és una ciutat ibèrica, o és un petit mas ibèric. Però Olèrdola, que tenim per lo bo i per lo dolent també doncs, una mica de tot, doncs, és posar sobre la taula doncs, valoritzar aquestes restes que tenim d'època ibèrica, no? I que són molt importants a nivell català també.
El que queda clar que ningú s'espanti que són activitats obertes a tothom, a un públic familiar.
Sí, sí, sí. No es requereix per fer un exvot una habilitat artística especial, eh? Es faran amb fang, evidentment no amb metall, però també pensem que en època ibèrica es feien de fusta. I que aquí és qüestió de, més que saber exact, més que ser un artista, és bàsicament fixar-se en els detalls, no? Quan tens aquestes figuretes i el Museu Arqueològic a Barcelona, el Museu d'Arqueologia, en tenim moltíssimes i són sota la meva responsabilitat també, doncs és com tenir, bueno, veus els vestits, els collarets, les arracades, els cinturons, l'armament. Per tant, és fixar-se en aquests detalls. El que ens poden arribar a explicar a nivell simbòlic i de ritual i per què es feia, però també tot el que ens està indicant d'aquesta societat que tenim molt poques representacions gràfiques, evidentment. I d'això, sobre el vestuari, sobre el pentinat, sobre les capes que portaven la joieria. Són realment molt, molt interessants, eh? I l'objecte principal és això, fixar-nos en els detalls.
L'activitat del diumenge, jornada de portes obertes, aquesta recreació històrica, aquest taller de creació d'exvots, i el dissabte ho apuntaves, aquesta visita guiada que conduiràs tu. Segurament no devem d'estar molt, molt equivocats si fixem en que una de les qüestions que més et pregunten en aquestes visites és la troballa d'un crani íber. Segurament que això desperta molta curiositat.
Sí, sí, sí. Evidentment és una de les estrelles, perquè n'hi ha pocs jaciments a Catalunya doncs, que en tinguin. No? I realment ara també hem estat fent moltíssimes analítiques, tenim moltíssimes dades a banda del crani de saber que era un home jove, doncs està a punt de sortir publicat doncs, un article sobre totes aquestes anàlisis que avui en dia podem practicar a les restes òssies, humanes i animals també, i que ens porten, doncs, ens obren portes impensables només fa potser 10 o 15 anys, no? De poder anar molt més enllà de la simple identificació doncs, de si era un home o una dona o l'edat, no?
Són activitats, tant aquesta visita guiada com també la de recreació històrica, que cal la inscripció prèvia. Són gratuïtes, però demaneu que la gent s'inscrigui.
Sí, ho fem també per controlar una mica l'aforament. Són activitats, la visita és més específica i més, no pots fer una visita amb 60 persones perquè no acaba doncs, la gent de sentir-se identificada amb el que tu pots estar explicant, però en canvi hi ha altres activitats que es fan al llarg del matí, es fan durant una, dues hores, i que no cal que estiguis tota l'estona allà, no? Sinó que la gent pot anar passant i pot admetre, diguem-ho així, moltíssima més gent. És una manera de saber més o menys doncs, també el material, per exemple, que es necessita. I bueno, això ens ha quedat de la pandèmia, això de demanar la reserva prèvia, i s'ha quedat. Va venir, es va instal·lar, i ara doncs, sempre totes les activitats acostumem a demanar reserva prèvia, això, no? Perquè no depassi l'aforament previst.
Doncs ja ho saben, les persones que vulguin gaudir a prop de casa, al nostre territori, d'aquest 25è cap de setmana dels Ibers, amb activitats al Conjunt Monumental d'Olèrdola, a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia i també a la Ciutadella Ibèrica de Calafell i al jaciment de la Font de la Canya al municipi de Avinyonet. Núria Molís, gràcies per explicar aquest final d'aquesta part de les obres de restauració del Castell d'Olèrdola i també el contingut d'aquesta programació del cap de setmana dels Ibers. Enhorabona per la feina, que vagi molt bé. Fins la propera, Núria.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Ara que estem sentats tots junts a mitjanit, briseta vora el mar, records de l'Estartit. Recordes els matins, quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.
Alfred García i Álvaro Soler canten Estrella, que ens durà fins 11:15. Cita amb l'actualitat, ens posem al dia i seguim parlant de qüestions de consum.
No importa si fa fred o crema el foc de Sant Joan, estrelles sempre brillaran. Ella, la meva estrella. Ella, la meva estrella. Ella, la meva estrella. Ella, la meva estrella. Els teus cabells volant, somrius i et giràs. Ets com l'eterna pau, la brisa, la bruma divina. Si ens venen a buscar, brillarem més que mai. Mira com brilla. La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Que la fi del món ens troi a tots ballant. No importa si fa fred o crema el foc de Sant Joan, les estrelles sempre brillaran. Ella, la meva estrella. 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 Ella, la meva estrella.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
L'Ajuntament de Calafell reclama la construcció d'un tercer centre d'atenció primària al municipi per respondre al creixement demogràfic i per fer-ho possible posarà a disposició terrenys al barri de Segur Platja, tant perquè en té disponibles com per ser una de les zones més poblades del terme municipal. Mentrestant, l'Ajuntament ofereix una edificació per ampliar l'actual CAP de Segur de Calafell, a l'Avinguda d'Espanya. És l'antic bar Tamanaco, contigu a l'equipament sanitari. Forma part dels terrenys adquirits pel consistori anys enrere, junt amb un club de tennis desaparegut, per tal de fer-hi el CAP. L'edifici, en el seu moment, no es va arribar a cedir i continua sent de titularitat municipal. L'estació de trens de Santa Margarida i els Monjos serà una de les 6 ubicacions en les que es realitzarà una de les marxes exploratòries que ha convocat la Generalitat perquè siguin espais lliures d'assetjament sexual per dones i altres col·lectius vulnerables. La marxa es farà el dimecres 15 d'octubre. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica està elaborant dues guies de disseny d'estacions d'autobús i de rodalies de Catalunya amb perspectiva de gènere interseccional per garantir la qualitat i la seguretat a les estacions de transport públic i avançar perquè siguin espais lliures d'assetjament sexual. Les marxes exploratòries es faran a Barcelona, Figueres, Caldes de Montbui, Mataró, Tortosa i els Monjos. El diputat d'Esports i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Jesús Naharro, va visitar aquest dimecres Sant Sadurní per reunir-se amb el govern del municipi i visitar les instal·lacions del poble. El diputat va poder escoltar les demandes de l'alcalde, Pere Bernet, que va estar acompanyat pel primer tinent i la regidora d'Esports. Un dels objectius principals de l'Ajuntament és explorar vies de suport i col·laboració amb la Diputació per completar la remodelació del camp de futbol i la zona esportiva. Després de finalitzar la primera fase de renovació, que va incloure la construcció d'uns nous vestidors a principis d'aquest any, manca afrontar la substitució del camp de futbol 7 i avançar en la construcció d'un nou pavelló per tal de donar resposta a les necessitats de les entitats i al creixement de la demanda esportiva. Avui a les 8 del vespre es podrà veure l'espectacle Dream of the Land a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa, a Vilafranca. L'obra, dirigida per Sharaf Darzait, ballarí i coreògraf palestí, fusiona el folklore palestí i la dansa d'arrel catalana amb la dansa contemporània, reunint ballarins de Palestina i Catalunya en un projecte que mostra la unitat de les lluites humanes a través del poder transformador de l'art. La proposta sorgeix després de tancar la primera edició del Festival Incert, en el qual Palestina ha estat un dels territoris protagonistes, per tal de reprendre el treball i compromís amb el poble palestí. Les entrades són gratuïtes, però cal reservar-les amb antelació a la pàgina web cultura.vilafranca.cat.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
La Gavi Giral, cap del Servei Municipal de Consum de Vilafranca, ens visitarà també aquesta temporada per ajudar-nos en qüestions de consum. Bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Aquest inici de curs, Gavi, ha estat marcat per forts aiguats i tempestes arreu del país, també al Penedès, i ens explicaràs una miqueta què podem fer si tenim algun tipus d'afectació, algun tipus de dany, tant si és un dany petit com si, per exemple, a causa d'aquest mal temps ens han cancel·lat algun servei o alguna activitat.
Sí, sí, sí. Últimament doncs, s'està produint bastant, perquè no només els aiguats, sinó també recentment vam tenir el tema de l'apagada. Doncs bé, això afecta, lògicament, als serveis que puguem tenir contractats, no? Ens podem trobar en casos, sovint ens trobem en casos de cancel·lacions, per exemple, cancel·lacions de vols o cancel·lacions del transport que tinguem contractat per arribar a un lloc o de cancel·lacions d'entrades per un esdeveniment, no? Tot això, doncs, clar, comporta doncs, un perjudici, no? Un perjudici econòmic que podem reclamar, no? Aleshores, clar, per exemple, en el cas de la cancel·lació d'esdeveniments, doncs podem reclamar el reemborsament dels pagaments que haguem realitzat, no? Llavors, clar, què passa? Que de vegades ens podem trobar en què ens han cancel·lat el transport, no? Però no han cancel·lat l'esdeveniment. Imaginem que tenim un concert per anar a València, no? Contractat, i que no hi podem arribar perquè ens han cancel·lat el transport, però l'esdeveniment s'ha realitzat. Llavors, clar, aquí tenim un perjudici que serà difícil de reclamar, perquè primer que està produït per una causa
major, que diuen,
això
no?
Mateix, una causa de força major, que és un, en aquest cas, però si és un aiguat o és una tempesta, doncs, clar, qui se'n fa càrrec d'això, no? És que és una mica... Hem de veure que a vegades volem imputar la responsabilitat a l'organitzador de l'esdeveniment, però no sempre l'organitzador té la culpa. Si és l'organitzador qui cancela, aleshores sí que ens ha d'oferir, no?, el reemborsament de l'import. Aleshores, també ens podem trobar que tinguem, doncs, per exemple, la cancel·lació de vols, no? La cancel·lació de vols o la cancel·lació del transport terrestre, no? També ens hem de, bueno, en aquest cas podem reclamar o bé la devolució dels diners o un transport alternatiu, no? Si resulta que ja no té raó de ser el viatge, no? Per exemple, si hem d'arribar a aquest concert i ja no ens ofereixen un vol per l'endemà, doncs si ja no té raó de ser, doncs podem demanar que ens retornin els diners, lògicament, no?
Sí, segur. Perquè a vegades hi ha companyies aèries que t'ofereixen una alternativa per sí. L'endemà o pel cap de dos dies,
sí.
I si no l'agafes, ells no assumeixen el reintegrament.
Home, doncs aleshores podem reclamar. Sí que, esclar, si per tu ja no té raó de ser el viatge, no estàs obligat a acceptar el transport alternatiu. Si dius, bueno, mira, encara hi arribo, doncs ho accepto, d'acord, val? Però, mentrestant, t'hauran d'oferir també el dret d'assistència. O sigui, si resulta que ja és un retard si és un retard de més de dues hores, t'hauran d'oferir el dret d'assistència, també. És a dir, que t'hauran de donar un val per menjar, per beure, no? I si és més de cinc hores, equival a una cancel·lació, val? O sigui, que també t'han de retornar l'import del bitllet. I en algun moment haurien de, potser també de compensar amb una indemnització.
Això és demanar molt, no?
No, bueno, clar, són drets que a vegades desconeixem, que les companyies ens haurien d'informar...
Per quan... llei han de fer-ho.
Sí, sí, i t'han d'informar.
Fins i tot compensar.
Sí, i t'han d'informar dels drets, però clar, dels drets no t'informen. O a vegades sí, però vaja, no sol passar. Aleshores, hem de saber-ho i hem de veure en cada cas què ens correspon. No? No sempre dependrà del cas, no? Però sí que ho hem de saber, perquè si no, doncs, bueno, assumim nosaltres el perjudici, no?
En cas de danys en béns,
sí.
Com sí. Actuem? Per on comencem?
Sí, bé, això és una miqueta més complicat, doncs aleshores hem de començar veient si tenim una assegurança, no? Si tenim una assegurança que ens cobreixi això, per exemple, doncs si perdem els aliments, no? Per exemple, que se'ns han fet malbé a causa d'una apagada, no? Imaginem que a causa de la tempesta s'ha tallat el subministrament de llum o, bueno, o també el subministrament de telèfon o d'internet, no? Doncs, i això ens ha produït uns danys. No? De vegades també passa que pot haver-hi una pujada o una baixada de tensió, no? Arran de...
I es fan malbé aparells
elèctrics,
una tele, una nevera...
Sí, o el menjar de la nevera. Doncs hem de veure si tenim una assegurança de la llar i això queda cobert. Si això queda cobert, doncs haurem de presentar tota la documentació acreditativa dels danys que hem patit i a veure si ens ho cobreixen i ens ho compensen. Si això no és així, si no tenim...
Perdona, hi ha un termini per fer-ho?
Sí. La comunicació ha de ser en un termini de 7 dies des de que es produeix el sinistre i s'ha de comunicar, doncs, per algun mitjà que quedi constància de la comunicació, ja sigui, doncs, un formulari web o una trucada amb número d'incidència o algun tipus de mitjà que tinguem constància de que...
Millor per escrit.
Sí, millor per escrit. Si ho fem per telèfon, doncs demanem un número d'incidència sempre, val? Per tenir constància de que ho hem comunicat.
Això en el cas que tinguem assegurança i sí, que cobreixi aquests
sí,
danys.
Sí.
Si no queden coberts per l'assegurança que tenim o no en tenim...
Sí. Aleshores hauríem d'anar directament a la companyia, no? En aquest cas a la distribuïdora. Per exemple, si parlem de danys elèctrics, doncs a la distribuïdora de la llum, no? Endesa Distribució. El que passa que, clar, què passa? Que tornem a estar amb el mateix. Si ha estat per una causa de força major, probablement ens dirà que no se'n fa càrrec. Tret que doncs, hi hagi la una responsabilitat d'algú, no? Com quan parlàvem del... Quan va haver-hi l'apagada sí que parlàvem de que no quedava clar si hi havia una responsabilitat o no de Red Eléctrica, no? Que hi havia hagut, si hi havia hagut una negligència o no hi havia hagut una negligència.
I encara no ho
sabem. Encara no ho sabem, ni crec, que ni crec que ho sapiguem mai ben bé, eh? Però aquí hi havia com un dubte, no? De si podia haver-hi una responsabilitat d'algú a qui imputar-li, no? Si no, doncs les companyies sempre s'excusaran. Intentaran excusar-se per no pagar. Llavors, aquestes reclamacions, clar, són complexes. Es pot intentar inclús anar, doncs, si no ens en sortim per la via extrajudicial, podem intentar anar a la via judicial, però són...
Has d'avançar diners, no?, si entres en aquest camí.
Clar, sí, i a més no tens garanties del resultat, no? Llavors, bueno, millor que tinguem, doncs, si pot ser una bona companyia asseguradora i a veure... I si la companyia no se'n vol fer càrrec, però tenim la cobertura, també hem de reclamar-li a la companyia, val? Perquè les companyies també de vegades...
Fan el ronso.
Sí, fan el ronso. Aleshores, doncs, hem de ser persistents amb això. Sí.
Una altra qüestió que volíem abordar, aprofitant que ens visita la Gaby Giral, fa referència a la compra per internet d'entrades per concerts i per espectacles. Hem estrenat la tardor, ens ve més de gust i podem aconsellar com fer-ho i quins són els problemes més habituals, no? Com fer-ho, com no fer-ho, sí. I amb què ens podem trobar.
Sí, sí, sí. A vegades ens trobem amb problemes amb això perquè darrerament hi ha bastanta problemàtica amb les plataformes aquestes de les entrades, no? Que hi ha moltes plataformes de revenda d'entrades, que no són les webs oficials, no?, dels artistes o dels promotors de concerts, i ens trobem amb que doncs, hi ha uns preus molt abusius, no? A vegades veiem entrades publicitades per un preu i resulta que el preu final que s'acaba pagant és molt superior al que estava anunciat inicialment, perquè es cobren unes despeses de gestió
molt altes
i que de vegades no s'anuncien fins al final del procés de compra.
I tu potser has estat fent cua virtual,
sí.
Has trigat,
sí.
El procés és complex, sí. Estàs nerviós,
sí.
I quan ja finalment, sí. Pots finalitzar la compra, potser no,
sí.
Et fixes,
sí. Sí. Sí.
En tots els detalls,
clar.
A la lletra petita.
Clar, i vols les entrades. Sobretot vols les entrades,
clar.
No vols quedar-te sense. Tens una pressió molt gran perquè de vegades s'esgoten de seguida, no? I veiem que potser a la web oficial ja s'han esgotat. Llavors vas amb aquestes plataformes de revenda, però aquests s'aprofiten de que ja no en queden, aleshores cobren el preu que volen. Bé, hi ha gent que està disposada a pagar-ho, no passa res.
S'estan pagant barbaritats per entrades de concerts.
Sí, però amb aquestes plataformes moltes vegades no tenim ben bé la certesa de que rebrem les entrades. Hi ha problemes, de vegades no es reben les entrades, a vegades no arriben a l'hora. No arriben a l'hora que han d'arribar, o no sabem qui és el venedor i si hi ha qualsevol incidència no saps a qui li has de reclamar, perquè sí, la plataforma no se'n fa càrrec de res. A més, la plataforma moltes vegades està ubicada inclús fora de la Unió Europea. Llavors, si, quan utilitzem aquest tipus de plataformes que no estan ni tan sols a la Unió Europea, la feinada que tenim per enviar les reclamacions, perquè...
Però sovint potser no t'adones que estàs en una plataforma de revenda, no? Perquè tu poses el cercador al concert i a la millor pagat per ser la primera cerca,
sí, sí.
I tu hi entres sense ni adonar-te,
doncs
que no és l'oficial.
No, és clar, però t'has de fixar. T'has de fixar. Surten els primers perquè estan patrocinats. Surten amb anuncis, no? Normalment els primers que surten són anuncis...
Els descartem.
No ho sé, o mirem-ho bé, perquè de vegades doncs, no són webs oficials, no?
A xarxes igual.
Clar.
També pots caure de quatre potes.
Clar. I a les xarxes, doncs, passa el mateix. O sigui, costa de vegades d'identificar qui és el venedor. O sigui, per norma, per qualsevol producte o servei que comprem per internet, sempre, el primer que hem de fer quan entrem a la pàgina és mirar si està correctament identificat el venedor. Quan comprem per plataformes com Amazon o AliExpress, o que venen productes de venedors d'arreu del món, que de vegades no saps ni qui és el venedor, perquè no és la plataforma. A vegades estàs comprant a la plataforma i de vegades estàs comprant a un venedor que no saps ni on està ubicat. Aleshores, el primer que hem de fer és veure que hi ha una que està identificat, que té un nom, que té una adreça física, que té un NIF i un mitjà de contacte, d'atenció al client,
un correu, un
telèfon. És a dir, que tenim totes les dades, perquè és que si no rebem el producte, si no el rebem a temps, si hi ha qualsevol incidència amb el pagament, és a dir, qualsevol incidència que hi pugui haver, no la podrem reclamar. Si rebem un producte que no és el que hem demanat, si rebem un producte d'inferior qualitat, tot això és el pa de cada dia.
No recomanes anar a canals de revenda?
No.
Encara que estiguis disposat a pagar més, hi ha altres inconvenients.
A veure, un pot decidir assumir el risc. Clar
que
sí.
Però hi ha aquest risc, és important.
Sí, saber que hi ha el risc.
Més enllà de pagar més.
Clar, un es pot arriscar i dir, mira, pago més.
Però és que quan busques entrades hi ha la pressió aquella de sold-out, s'han acabat...
Sí, s'han acabat, hi ha no sé quants en cua...
Sí,
que estan, no?
Tu allà nerviós a la cua, quan finalment et toca...
A veure si em toca, i corre, que haig d'acabar el procés.
No mires res.
No mires res. Si estàs en un canal oficial, mira, doncs, vale, jo crec que no per què haver-hi cap problema, però si estàs en un canal que no és l'oficial, doncs t'hi has de fixar. Sí, sí.
Si ens enganxen, podem reclamar?
Depèn. Depèn de com ho haguem fet. Si sabem amb qui reclamar-li, doncs sí, és clar. Si no sabem amb qui reclamar-li, doncs hem d'assumir que no ho hem fet prou bé, no? De vegades ens hem precipitat, doncs si no ho hem fet prou bé, no sabem, no tenim, i sobretot si no tenim dades de contacte, si no tenim factures, si no tenim o el varà de compra, no? Hem de tenir alguna cosa per comprovar, no? Que la relació de consum, si no, doncs...
No hi ha manera de demostrar-ho.
No hi ha manera.
Teniu moltes reclamacions per entrades de concerts, d'espectacles comprades per internet?
Ara no tant. N'havíem tingut durant una temporada, hi havia una plataforma que es diu Viagó, que encara existeix, que va tenir un fotimer de denúncies. Però què passa? Que tenia la seu, primer la tenia a Suïssa i ara crec que la té als Estats Units, i que no hi ha hagut manera de tancar-la. És a dir, segueix activa. I aquesta sí que és una de les plataformes aquestes que cobra aquestes barbaritats per les entrades, no? I que després no hi ha ben bé cap garantia de que es rebin en condicions. No?
Torna'ns a dir el nom.
Viagogo.
Viagogo.
Sí, encara...
Descarteu-la.
Sí, encara existeix. I és de les patrocinades, és d'aquestes que sempre surten
primeres
en
a la cerca a Google.
Sí.
Clar, perquè a més paguen, fan una inversió per sortir en les primeres cerques que fas. I per defecte hi vas.
Sí. I després, a banda del tema de la compra d'entrades, també ens trobem amb bastants abusos amb aquests festivals, no?, que s'organitzen així, eventos, no?, que de música o de... Saps? Això també hi ha bastantes incidències darrerament, no?, perquè hi ha bastants abusos. Doncs, per exemple, a l'hora de... Saps que la majoria, quan s'accedeix a aquests festivals, et donen una espècie de polsera electrònica per pagar els serveis que utilitzes de dintre, no?, si a dintre, doncs, compres begudes, menjar, etcètera, no?, s'han de pagar amb una polsera electrònica. Aquesta polsera... No, això, en primer lloc, això ja no és correcte perquè s'hauria de poder pagar en efectiu. O sigui, en principi, la normativa diu que no et poden negar el pagament en efectiu enlloc. Després, si per recuperar el saldo que et quedi de la
Clar, tu hi poses
pulsera,
uns diners.
Clar, tu hi poses uns diners.
Per anar gastant. Per anar consumint.
Això mateix.
Quan acaba el festival,
poden
quedar uns diners allà.
Sí. I tu els has de poder recuperar.
Clar.
Doncs aquí, de vegades, hi ha moltes males pràctiques. Per exemple, una és haver de pagar 2 o 3 euros per poder recuperar els diners teus. O que per recuperar els diners ho hagis de fer en un termini d'una setmana, per exemple, o 10 dies després del festival. Si t'ha passat 20 dies, et diuen que no te'ls tornen perquè ja ha passat el termini. Però aquest termini on està anunciat? Clar, després vas mirant...
Segurament la lletra menuda ho diu en alguna banda.
A vegades no.
No?
De vegades no. ni tan sols. O sigui, d'on te treuen aquestes normes? Totes les normes que no ens hagin comunicat prèviament i que no formin part del contracte, per dir alguna cosa, i que estiguin visibles, que tu quan compris les entrades, on sempre diu condicions de...
Què n'inclou?
Condicions d'ús, no? Doncs clar, ha d'estar ben especificat tot això, no? I moltes vegades ho està i de vegades no. Perquè de vegades aquests festivals s'organitzen, no massa bé, per dir alguna cosa, no? Llavors, doncs hi ha totes aquestes situacions que de vegades ens trobem... Que no sabem què fer, no? I que són, igual no són imports molt elevats, però clar, això multiplicat per tots els usuaris, no?
Que... Es treuen un bon rèdit.
Sí.
Ens queden uns minuts i, si et sembla, anem de bars i restaurants per fer 5 cèntims de quins són els nostres drets bàsics quan consumim en un bar, en un restaurant, a casa nostra.
Sí. Bé, d'entrada recordem que tenim uns drets lingüístics com a consumidors, com a persones consumidores, que hem de poder exercir, doncs, amb llibertat, no? I bé, ja tots sabem, no?, que de vegades, avui en dia, costa, no?, de que en puguem ser atesos, per exemple, en català, no? Això és un dret bàsic que recordem, ja l'hem dit moltes vegades, però que recordem que hem de poder ser atesos en català o en castellà o en l'idioma que sigui oficial en aquí, no? És a dir, això vol dir que la persona que ens atén, doncs, ha de poder comprendre aquestes dues llengües com a mínim.
Saps que hi ha una enquesta que corre per xarxes que han fet dues noies de Barcelona demanant un cafè amb llet per diversos bars i restaurants de Barcelona i que els resultats són dolentets. La majoria dels cambrers no entenen el català i porten una altra cosa.
Ostres. Déu-n'hi-do, no ho sabia.
Sí, s'ha fet viral aquests dies.
Sí. Doncs sí. Per això dic que hem de poder exercir aquests drets, no? I bé, exigir-los en aquest cas. Si no ens respecten, podem demanar un full oficial de reclamacions i tramitar una denúncia. Val? Després...
Més enllà dels drets lingüístics.
Sí, més enllà dels drets lingüístics. Bé, també, lògicament, les cartes, les cartes i les factures, tot això també hem de poder-ho tenir en català.
Les reserves,
aquesta
qüestió és polèmica.
Aquesta
sovint
és polèmica, sí. Últimament, aquest mes d'agost, hi va haver un cas que també es va fer viral al Cap de Creus, que es veu que hi va haver un restaurant que cobrava 10 euros per reservar la taula, 10 euros per persona, d'acord? A l'hora de fer la reserva. Bé, això és correcte, sempre i quan s'informi de que es cobrarà aquest import com a reserva i que aquest import es descomptarà del preu final un cop s'hagi consumit, no? S'hagi fet l'ús del servei, no?
Però aquest restaurant no descomptava,
clar,
no?
Clar, sembla ser que aquest restaurant no descomptava, que cobrava els 10 euros i no els descomptava.
Era com una petita taxa revolucionària.
Sí, això mateix. I això, doncs bé, això no és correcte.
És il·legal.
Sí que és veritat que cada vegada més, en aquest sector, que no estem potser tan acostumats, es comença a establir la política de cancel·lacions, que en altres sectors, com el sector hoteler, ja estem més acostumats, no?, a saber en quant temps podrem cancel·lar la reserva, etc. No? I cada vegada més s'estableix, doncs, aquesta petita quota o avançament, no diríem avançament, no?, a l'hora de fer la reserva, que ens han d'informar, doncs, en quant de temps podem cancel·lar, en quant temps d'antelació podem cancel·lar i se'ns retornarà l'import. I si passat aquest temps, si cancel·lem a última hora, doncs, no ens ho retornaran. Si això ens ho informen, doncs bé...
El restaurant, el bar, també pot fer-ho.
Sí, també ho poden fer. Seria correcte, sempre i quan ens ho informin correctament amb antelació. Llavors això està començant a donar polèmica perquè no hi estem massa acostumats, no? I això també depèn molt de la categoria dels restaurants, no? Hi ha restaurants que, lògicament, són restaurants que s'han de reservar amb molta antelació i que si tu cancel·les a última hora, doncs aquests ja fa més temps que ho fan, no? Perquè, clar, després, si cancel·les a última hora, no és tan fàcil cobrir, no?, la taula, no?, com si és un restaurant de menys import, no? Llavors, aquí, el tema de les reserves, hem d'estar atents a tenir tota la informació necessària. Després,
L'aigua.
L'aigua. Ah, l'aigua, sí. L'aigua, doncs ara...
Podem exigir
sí, podem...
aigua de l'aixeta?
Sí, sí, podem demanar.
Sense cost.
Sense cost, sí, sí, sí.
Hi ha països que està molt normalitzat,
sí.
Aquí no.
Aquí no tant, no tant. Sí, sí, ens hem d'acostumar doncs, a exigir-ho. Jo crec que hi ha molta gent que no ho sap, eh? I bé, i els bars i restaurants, potser, doncs, si no ho demanes, tampoc tu... Alguns sí, eh? Però no tots ho faciliten.
A mi no m'han ofert mai si vull aigua de l'aixeta o d'ampolla, eh?
Sí,
i en canvi hi ha altres països que fa molts anys sí, que et pregunten sí, d'aixeta
sí.
O
sí,
envasada.
O fins i tot hi ha una aixeta allà disponible perquè tu puguis anar reomplint no, la gerra, no?
I una última qüestió que vulguis
sí.
Deixar clara perquè ja se'ns acaba el temps.
Sí. Sí, el tema del QR, per exemple, no? Que s'ha posat molt de moda, no? Arran de la pandèmia doncs, hem d'anar sempre amb el QR. Això del QR és un sistema que ha de ser, en tot cas, complementari, però que no pot substituir la informació al consumidor, perquè no tothom, no tots els usuaris saben utilitzar un QR, no? Pot haver-hi gent gran o gent que tingui dificultats per... fent, no sé, que no sàpiga ben bé com va, perquè clar, això s'està extenent, amb els bars i restaurants ja fa temps que es fa, però també s'està extenent, per exemple, amb botigues, supermercats, per exemple, que, per exemple, la informació al consumidor del peix o de... Per mirar-la has de fer servir el QR.
Ah, sí?
Clar, llavors això tampoc és correcte. No? Ha de ser, en tot cas, complementari.
De més a més.
De més a més. Eh? Però no substituir la informació bàsica.
Gavi Giralt, moltes gràcies per recordar-nos quins drets tenim com a usuaris de bars i restaurants. També hem comprat entrades per a concerts i espectacles per internet i hem començat amb com reclamar possibles danys quan hi ha aiguats, tempestes, cada vegada hi ha... el clima és més extrem i hi ha més episodis d'aquests i, per tant, hem de conèixer bé els drets i com reclamar. T'esperem aviat, d'aquí un parell de mesos, si vols, ens posem al dia de nou.
Perfecte, moltes gràcies.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Àlia al Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.